Un oient fidel s'ha posat en contacte amb nosaltres per dir-nos que l'hora que transmetem el rosari s'està fent al llit. Havia deixat el rosari, diu, i gràcies a Ràdio Estel l'he recuperat. Testimonis com el seu donen autèntic sentit a la nostra emissora. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Pots fer la teva aportació telefonant al 93 409 27 70 o bé informa't a radioestel.cat, catalunyacristiana.cat.
Des de Montserrat, amb Òscar Bardagí.
Ironies de la modernitat, la ironia del modernisme, el noucentisme, és una nova aportació a l'estudi de la ironia de la literatura catalana contemporània, resultat de l'esforç col·lectiu del grup d'investigació constituït inicialment pel grup de literatura catalana contemporània de la Universitat de València, ampliat ara amb la incorporació de nous investigadors d'altres universitats catalanes i estrangeres. És el tercer llibre sobre la ironia de publicacions de l'Abadia de Montserrat després dels dos precedents titulats El bricolatge literari, de la paròdia al pastitx en la literatura catalana contemporània, i La literatura davant el mirall, ironia i metaliteratura en l'època contemporània. En aquest tercer, l'objectiu és analitzar l'ús de la ironia en els dos grans moviments que van aportar la modernització i la normalització estètica de les nostres lletres als inicis del segle XX. Aquest volum reuneix, doncs, un aplec d'estudis que permeten resseguir la importància i les característiques de la ironia en cadascun dels nostres escriptors més notables d'aquest període fundacional i apassionant. A través seu es descobrirà el pes de la ironia en les poètiques dels moviments literaris respectius, el modernisme i el noucentisme. Ironies de la modernitat, la ironia del modernisme, el noucentisme, de diversos autors, en pròleg de Vicent Simbor i Roig, està inclòs dins la col·lecció Biblioteca Milà i Fontanals de publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Ràdio Estel.
A radioestel.cat, tu tries.
Bona tarda de dissabte i benvinguts a Joves amb Fe. Avui, des del Col·legi Loreto Abat Oliva de Barcelona, parlarem de l'educació i els valors dels joves. Ho farem amb el professor Xavier Jiménez, cap d'estudis d'educació secundària, la Lucía Marcet, alumna del mateix col·legi, i amb el sacerdot José María, que avui també ha estat per l'escola confessant i pregant amb diferents alumnes de diferents edats.
Joves amb Fe, amb David Medrano.
Camins que ara s'esvaeixen. Camins que hem de fer sols.
Primer de tot, parlem amb la Lucía. Ella és alumna de primer de batxillerat i li preguntem de quina manera l'escola, Lucía, us ajuda a créixer com a persones.
Vale, pues yo lo veo principalmente en los profesores porque no es solo que te enseñen en los estudios, sino que también se preocupan el hecho de que no están encima tuyo, pero sí que te hacen un seguimiento continuo, en el sentido de que si tú muestras interés, pues ellos también te van a devolver el favor, ¿no? Entonces, normalmente si ven que tú estás interesado, pues vale, te dicen, vale, hay estas actividades y puedes hacer esto, tanto en convivencias, tanto en salidas, en recursos espirituales, o sea, espirituales, lo que sea. Pero no solo en los profesores, sino también en los compañeros, lo veo mucho. Y esto en el aspecto espiritual y en el aspecto humano, en los estudios me han demostrado que tú no solo estudias para sacarte una carrera, sino también para formarte. O sea, para saber que si estudias es porque hay una voluntad detrás de ese estudio. Y lo veo sobre todo en esto.
¿Creus que és important estudiar en un col·legi cristià? ¿A tu personalment t'ajuda?
O sea, claro, aquí está la elección de tus padres normalmente, ¿no? Porque si tus padres quieren que vayas a un cole cristiano, pues tú como que te ves, no obligado, pero sí, tampoco forzado, pero te ves como que lo tienes que hacer porque tus padres te lo dicen, pero depende de ti si quieres coger la opción de decir, vale, estoy en un cole cristiano, lo voy a aprovechar, y si estoy aquí y mis padres quieren, es porque detrás habrá algo bueno, ¿no? Entonces, este es mi caso, que a mí me gustaría un cole cristiano porque veo que no solo me ayuda en cosas personales, sino también que me ayuda pues a saber relacionarme y a saber llevar una vida pues a gusto.
¿Y creus que és important, en general, estar bé amb un mateix per rendir millor en els estudis?
Ah, sí, sí. O sea, yo siempre he pensado que si tú no estás bien como persona, los estudios no van a progresar. O sea, si tú contigo mismo no estás bien, o sea, vale que pueden influir muchos factores, pero que primero tienes que pensar en hacer una buena interiorización tuya como persona y luego ya seguro que los estudios te van mucho mejor. O sea, no porque estudies muy, muy bien luego la persona se va a esforzar también, no. Es como una equivalencia entre las dos cosas, entre la persona y los estudios.
¿Crees que los jóvenes han perdido determinados valores, como por ejemplo el respeto?
Se ve, y hasta mis padres me lo dicen, que el respeto se ha ido disminuyendo porque en contestaciones, en entregar trabajos, en maneras de hablar, maneras de vestir, en todo tipo de cosas. Y luego, claro, está la voluntad siempre de uno en ver, oye, mis padres no lo hacían así, a lo mejor si lo hago mejor, pues tendré más respeto y seré más respetado también.
¿Y creure en Déu, Lucía, te ayuda a formarte como persona?
Yo creo que sí, porque muchas de las ideas que no sabría plantearme, o sea, mucho de lo que quiero pensar lo medito mediante la religión, ¿sabes? O sea, si yo quiero tener clara una idea o un consejo o algo, la religión me ayuda mucho. Y hay mucha gente que puede decir, bueno, esto me da igual, ya llegará el momento. Pues no, pues yo me siento, me paro a pensar y pido consejos. Y sí, forma, la religión sí que forma.
Finalment, Lucía, els professors us ajuden a créixer com a persones, però aquí els joves també jugueu un paper important. Al final també us heu de deixar ajudar.
El tema es que está en manos de los alumnos, no de los profesores, que los profesores te pueden aconsejar y te pueden dar todas estas cosas, pero quien de verdad tiene que actuar somos los alumnos entre nosotros. Entonces, el tema está aquí, en que si nosotros no damos un primer paso, por mucho que los profesores nos digan algo, somos nosotros los que nos tenemos que respetar y ayudar. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I made up. Find out what I made up. The nights I stayed up. Counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason. Everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum, da-dum, dum. Da-dum, dum, dum. Da-dum, dum.
da da dum da dum dum da dum dum da dum dum. There's a place I'm going, no one knows me. If I breathe real slowly, I let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying, also clarifying. We end where we begin, so let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far.
Tal i com hem comentat al principi de Joves amb Fe, avui també ens acompanya en Xavier Jiménez, cap d'estudis d'educació secundària del Col·legi Loreto Abat Oliva de Barcelona. Amb ell parlarem de quina manera ajuden els joves tant en l'àmbit educatiu però també en l'àmbit personal. Xavier, de quina manera ajudeu a cadascun dels alumnes del col·legi? Imagino que cada persona és un món i, per tant, amb una realitat de vida diferent.
Primer de tot, el que fem amb cada alumne és un apropament cap a ell, cap a la seva persona, per conèixer el seu entorn. L'entrevista de pares també ens dona molta informació, les tutories, i el que intentem és veure doncs, com, de quina manera podem ajudar el noi, tant en valors personals. Hi ha nois que venen ja amb una escala de valor doncs, bastant ben construïda, que això parteix sempre de la família, i altres doncs, que potser doncs, tenen una desestructuració més gran, i aquí el que fem sempre és proposar doncs, Jesucrist, proposar de tots els valors que emanen doncs, de la figura del Senyor.
L'escola també prepara activitats externes a l'escola. Imagino que ajuden a enfortir la relació entre alumnes, entre joves, entre alumnes i professors.
Totes aquestes activitats fora de l'escola, començant per les convivències tutorials i continuant doncs, per les convivències de crèdit de síntesi o estades a l'estranger, totes són acompanyades per professors del centre. I també, especialment els alumnes de batxillerat, poden optar doncs, a fer les catequesis de confirmació i fins aquest any a fer una peregrinació a Lourdes, també acompanyats per nosaltres. Evidentment, fora de l'aula també cuidem aquesta relació amb els alumnes. I moltes vegades aquesta relació creix fora de l'aula, no? Doncs perquè tant es donen a conèixer els alumnes com ens donem a conèixer nosaltres, professors, amb ells.
Ha canviat la manera de tractar els joves, per exemple, respecte a fa 10 anys? Creus que han perdut els valors, que abans era més fàcil, que ara és més difícil?
Sincerament, penso que els joves continuen sent joves igual que els que fa 10 anys o fa 15 anys. Sí, és cert que han irrompit amb molta força les noves tecnologies i que a vegades aquest ús s'ha d'ajudar a fer-lo correcte. Però el que sí que hi ha una cosa permanent que va més enllà dels joves i que nosaltres percebem, que és la crisi de la família. Aquí erran els principals problemes dels joves. Per molts mitjans educatius que posem i posem nosaltres, per moltes tutories i per molts acompanyaments, realment els joves on es formen i on creixen realment com a persones és a la família, i això és la cèl·lula fonamental.
De quina manera ajuda el col·legi a determinats joves que es troben en situacions de desequilibri personal?
Tinc clarament un cas d'una família, d'un nano en concret, doncs, que va patir una pèrdua familiar molt forta fa un parell d'anys, i diguem que aquest noi doncs, en l'escola està fent un procés de recuperació i de reconstrucció personal bastant interessant i bastant agradable amb ell, no? És evident que l'escola no pot suplir aquesta gran mancança que ell ha tingut, però, sens dubte, el testimoni i l'acompanyament de diversos professors, inclús els companys de la classe, amb ell està fent un bé. Sí, realment, aquí els podem ajudar. Uh-huh. Els podem ajudar. sempre que es deixi, no? I sempre doncs, que es respecti, sobretot, doncs, la llibertat de la persona i la seva intimitat.
Únicament els psicòlegs del col·legi s'encarreguen de fer un seguiment dels alumnes que més ho necessiten?
Fonamentalment, del que més orgullosos estem a l'escola, jo personalment, és que més enllà d'haver un equip de psicòlegs, que realment és necessari que hi hagi, hi ha un equip de mestres. I gràcies a Déu, doncs, aquest equip de mestres està força ensemblat. I, evidentment, en casos puntuals, requerim l'ajuda del psicòleg o l'ajuda de l'especialista. No? Però, insisteixo, no es tracta d'un punt de vista esporàdic o un punt de vista fora de lo que és tota la persona. No? I en aquest sentit, la primera aproximació, com he dit al començament, és el professor, els tutors, que ens apropem als nostres alumnes.
Xavier, ser professor realment és una feina molt vocacional. Sembla fàcil, però imagino que, doncs, que no ho és. No sé de quina manera doncs, el col·legi també procura tenir professors adequats, no només per donar l'assignatura, sinó també doncs, professors que a nivell personal puguin mantenir una vinculació determinada, òbviament positiva, amb els alumnes.
Nosaltres el que busquem amb el professor és, sobretot, primer, no oblidar que ha de tenir una passió per la seva matèria. El professor de matemàtiques ha de viure la passió per les seves matemàtiques i el mateix el de llengua i el mateix el d'història. I, evidentment, una altra cosa que demanem als professors i que es pot anar assolint és aquesta mateixa passió cap als alumnes. I en aquest sentit, doncs, com deies, passió doncs, per saber com viuen, què els hi passa, poder comunicar-ho als altres, evidentment que és tot un repte, sí, sí.
Per acabar, Xavier, als joves els preocupa el seu futur?
Moltes vegades nosaltres el que percebem dels joves en general i també dels nostres de batxillerat és aquesta preocupació doncs, per la formació acadèmica, no? I aquesta formació del futur, que realment és molt important en aquesta societat. No només la carrera, sinó doncs, els extres que avui en dia es demana al món laboral, com és un segon idioma, com és segons quines habilitats tecnològiques. Però és cert que una dels objectius o una de les coses que ens caracteritza o que volem que es caracteritzi és que sobretot seran homes del demà, persones del demà, homes i dones, mares i pares, potser qui sap alguna vocació religiosa també. No només la vida és feina, que és molt important, sinó sobretot és on es pot realitzar l'home que és sent pare, sent mare, sent un entregat a les altres persones.
Joves amb fe, amb David Medrano.
Gràcies al Xavier Jiménez, cap d'estudis d'educació secundària del Col·legi Loreto Abat Oliva de Barcelona. Avui acabem el programa amb la reflexió del sacerdot José María.
A una sala mig buida, buscant un somni fugint del dolor. Entrant pels ulls va sentir mil espurnes. Aquella història va canviar-li el món.
Fundamentalmente lo que me parece a mí que falla es el tema de la familia. Yo veo que la familia, bueno, los padres han perdido la autoridad. Hay una influencia enorme pues del mundo. Hay un valor que a mí me parece central, que es la obediencia, obedecer. Una cosa que ha tenido siempre la Iglesia y que yo pienso que la Iglesia puede aportar mucho en este sentido, en el trato con los jóvenes, porque la fe es obedecer a otra persona. Y yo pienso que lo que han perdido los padres en la familia es esta autoridad, porque los hijos ya no obedecen. Los padres no saben corregir a los hijos, los padres pienso yo que son débiles. Muchos de ellos, yo pienso que ya no tanto, pero muchos de ellos en sus años pasados tuvieron precariedad de cosas y ahora están empeñados en que a sus hijos no les falte de nada. A mí me parece muy importante ayudar a aceptar el sufrimiento en la vida, porque la vida lleva sufrimientos, y yo pienso que los padres han perdido en ese sentido el norte, le quieren quitar todo el sufrimiento a los hijos, y luego pues los hijos que no valoran pues las cosas importantes de la familia o de la amistad o del respeto, de la convivencia, pues tiran por la calle del medio. Es decir, yo es verdad que yo tengo relación con los jóvenes, ¿no? Y yo muchas veces en la predicación yo les hablo de esto, la importancia de obedecer. Y yo estoy sorprendido porque en los ambientes donde yo me muevo, que es en las pequeñas comunidades, yo veo que a nosotros el Señor nos bendice y bendice a nuestros hijos, los hijos de las familias cristianas, en la obediencia, que es, a mí me parece esto un milagrazo. Aún así, pues no es fácil. Quiero decir, los padres ahí tienen un combate serio. No es fácil, pero bueno, lo importa. Al fin y al cabo, luego también los hijos son libres. Es decir, es verdad que hay muchos padres que pueden tener un sentido de culpabilidad porque hay alguno de los hijos, estoy hablando de los que yo conozco, de alguno de los hijos que a lo mejor pues han tirado por la calle del medio y se han... los hijos son libres, quiero decir que al final uno pues delante de Dios hace lo que piensa que tiene que hacer, que es educar a los hijos, y educarlos es corregirlos. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Dios al que quiere lo corrige. El padre que quiere a un hijo lo corrige, el padre que no quiere al hijo no lo corrige. Y yo pienso que este es uno de los puntos fundamentales de la crisis de autoridad y de obediencia que hay ahora mismo. Yo pienso que estamos en una sociedad que las influencias son... el mundo se come a la gente. Los programas de televisión, el internet... Tiene una voracidad para comerse a nuestros jóvenes, y a mí me parece fundamental por parte de los padres, aparte de la misión de primera, que son ellos los principales educadores de los hijos, buscar la ayuda de colegios cristianos. Yo pienso que es uno de los déficits de la Iglesia, ¿no? Que en teoría tenemos un potencial enorme porque nos relacionamos con cantidad de jóvenes a través de los colegios, y es verdad que hay colegios que lo tienen muy presente, y yo pienso que eso es lo que da valor al colegio, fundamentalmente, aparte de la enseñanza intelectual, diríamos así, pero hay muchos colegios que, llamándose religiosos o cristianos, pues han perdido también en ese sentido un poco el norte.
Sessió de nit, avui ja és l'últim dia. S'endú cartell, arriba a casa i l'espia. L'habitació es transforma en un món nou. I li escriu 100.000 cartes, la busca i viatja. I el seu centre s'escapa, perd l'ordre i la casa. Apaga el sol tan bruna, tan feble i prohibida. Som fons en les ombres, el seu cos un somriure viu. Et donaria amor si poguessis tornar-me. Et donaria amor si pogués ser veritat. Et donaria el món si poguessis parlar-me. Et donaria tot si et pogués estimar.
Ens acomiadem dels oients. Ens ha acompanyat en Mario Ramírez a les vies de so, el professor Xavier Jiménez, cap d'estudis d'educació secundària del Col·legi Loreto, Abat Oliva de Barcelona, la Lucía Marcet, alumna d'aquest mateix col·legi, i el sacerdot José María. Ens tornem a trobar dissabte que ve aquí, a Ràdio Estel a 8:15 de la tarda. Adeu, salutacions.
Joves amb fe, els dissabtes a 8:15 de la tarda amb David Medrano.
Aquella història va canviar-li el món. Va perdre-ho tot, la partida i la vida. Cada ciutat li esmicolava el cor. Només el far del sud ella es mira. Segueix la flama fins que res no es mou. I empenya el sol tan bruna, tan forta i prohibida, i es descorda la brusa al seu cos, un somriure viu. Et donaria amor si poguessis tornar-me'n. Et donaria amor si ens poguéssim mirar. Et donaria el món si poguessis parlar-me. Et donaria tot si et pogués estimar. Tantes nits va pagar per tenir-la. Tantes excuses per anar tot sol. Però cada cop amb un plor la perdia. La llum s'apaga quan la sort es pon i el seu record s'estima en ciutats adormides i somia fins l'alba el seu far sense vida trist. Et donaria amor si poguessis tornar-me'n. Et donaria amor si ens poguéssim mirar. Et donaria el món si poguessis parlar-me. Donaria tot si em pogués estimar. Surt del cine, sessió de nit, avui ja és l'últim dia. S'endú cartell, arriba a casa i l'espia. L'habitació es transforma en un món nou i li escriu 100.000 cartes, la busca i viatja, i el seu centre s'escapa, perd l'ordre i la casa. Apaga el sol tan bruna, tan feble i prohibida, s'enfonsa en les ombres, el seu cos un somriure viu.